Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope. Si Cristiano Ronaldo tenia la intenció de no tornar a trepitjar territori espanyol, no podrà ser. Ho haurà de fer el 31 de juliol. Està citat a declarar. Busquem les notícies del dia. Albert Díez, què tal? Bona tarda.
Molt bé, Vallori. I tu, què tal?
Bé, home, tarda. Bé.
Bona tarda a tothom, molt bé.
El Barça mou fitxa i recompra d'Olofeu.
Segons ha pogut saber Esports Cope, i us venim explicant des de 2:45 de la tarda, el Barça ha decidit fer ús de la clàusula de recompra de 12 milions d'euros i així ja li ha comunicat a l'Everton, el club propietat del futbolista, i també al jugador, a Gerard d'Olofeu.
Cristiano citat a declarar.
El jugador del Real Madrid ha de declarar el 31 de juliol pel presumpte delicte de frau fiscal. A més, un dimarts aquest actiu, la Fiscalia obre diligències contra José Mourinho, acusat del presumpte frau de 3,3 milions d'euros.
Víctor Álvarez, fi d'etapa.
El jugador de l'Espanyol té previst comunicar aquesta tarda al club que no accepta la oferta de renovació a la baixa. El possible destí de Víctor Álvarez, que acaba contracte, pot ser el Girona.
Avui a l'Europeu Sub-21, Portugal-Espanya.
A 8:45, horari Champions, partit on està en joc el passi a les semifinals. S'enfronten els dos equips líders de grup, en el cas d'Espanya, després de les victòries davant Macedònia i Sèrbia.
Sito Alonso, presentat al Barça de bàsquet.
Ha signat un contracte per dues temporades més una tercera d'opcional. Sito diu que arriba en el millor moment al conjunt blaugranà i que vol un equip competitiu i amb caràcter. A més, vol que Navarro continuï com a mínim la temporada vinent a les pistes.
I el Barça de futbol sales queda sense lliga.
Després de perdre 2-1 davant el Movistar Inter, el conjunt blaugrana tanca la tercera temporada consecutiva a 0, sense títols.
Avui ens visita, com cada dimarts, el David Espinar i comentarem l'actualitat esportiva de la jornada amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guasch. I a la xarxa que preguntem...
Al Facebook i al Twitter, d'una banda en clau Barça, volem saber què faríeu amb Gerard d'Olofeu. Ara que el Barça, com us venim explicant i ara ampliarem, té clar que el recompra, que paga els 12 milions d'euros a l'Everton per Gerard d'Olofeu pel de Riudarenes, què faríeu amb ell? Hi ha moltes opcions. Quedar-te'l, a veure si és de la confiança de Valverde, del gust de Valverde, vendre'l, aquí hauria de dir alguna cosa el jugador, són bàsicament les dues opcions. Si confieu, per exemple, en d'Olofeu pel primer equip. I en clau perica, en clau blanc i blava, volem saber què us sembla Pau López. Ja venim explicant aquí que l'escenari més clar per la porteria de l'Espanyol són los López, Diego i Pau. Què us sembla Pau López després d'aquest Erasmus d'una temporada a Anglaterra al Tottenham? Per opinar, fàcil, mur de Facebook, facebook.com/EsportsCopeCatalunya i a Twitter som @EsportsCope. Tot teu, Vallori.
Gràcies, Albert. Quina paradinha m'has fet aquí.
Sí, sempre, sempre. Ai, a veure on la fiquem.
Atenció, que en qualsevol moment del programa donarem un pack de 4 entrades per anar a l'Open Camp. Ja sabeu, Open Camp és el parc temàtic del món de l'esport. Està situat a l'anella olímpica de Montjuïc. Allà podràs viure més de 20 experiències esportives en les que tu seràs l'estrella. És divertidíssim. Així que atents al programa en qualsevol moment. 4 entrades, pack familiar per anar a l'Open Camp. Passen gairebé 9 minuts de les 3 de la tarda. El Marc Pairès està al control de sol, a Raquel Saez a la producció, us parla Joan Batllori i la pilota ja roda Esports Cope.
Que és tiempo de juego.
Partidazo a la vista. Algo más.
Ahí está lo bonito del fútbol.
Si eres futbolero, seguro que te apasionan partidos.
Son cambios que no afectan para nada lo que es el esqueleto del equipo y el estilo.
Tiempo de juego es vibración, es sufrimiento, es diversión. Tiempo de Juego es el mejor deporte con Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño y Maldini.
Florentino Pérez ha mirat d'aplicar gel a les últimes hores a l'incendi Cristiano. Assegura el president del Real Madrid que encara no ha parlat amb el futbolista, que ho farà quan s'acabi la Copa Confederacions, que creu en la seva innocència i que espera arreglar la situació. Ningú pot aventurar avui com acabarà aquesta pel·lícula, si amb Cristiano dins o fora del Real Madrid. Però d'entrada el que sí queda bastant clar és com s'han repartit els papers de cara a l'opinió pública. El dolent és Cristiano i el guanyador Florentino Pérez. Tant si Cristiano s'acaba quedant, quedaria el president en aquest cas com a pacificador, com si se'n va i deixa una bona quantitat de milions. Hi ha més debat sobre si pel Madrid seria bo o dolent des del punt de vista esportiu que marxés Cristiano. Per mi seria una mala notícia tant pel Real Madrid com pel jugador, per Cristiano. Per Cristiano perquè no trobarà un club que l'apropi tant a guanyar la Copa d'Europa i a un altre pilota d'or. I pel Real Madrid perquè per molts milions que ingressi no trobarà un futbolista de 50 gols per temporada.
Joan Batllori, Esports Cope.
Cope, estàs informat.
Obrim programa amb les últimes novetats del Mercato Barça. Ja us avanço que no hi ha cap notícia bomba, però sí us portem com cada dia cosetes. Manuel Oliveros, què tal? Molt bona tarda.
Molt bé, bona tarda. Què tal, Joan?
Molt bé. Anaïs Martí, hola, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Anem posant alguns noms i algunes novetats sobre la taula, començant per Gerard Deulofeu. Ja podem dir que el Barça ja ha comunicat tant a l'Everton com al representant del futbolista que pensa executar la clàusula de recompra del jugador.
Exacte, hi ha hagut moviments en les últimes hores. L'entorn de Deulofeu ens confirma que el Barça ha comunicat a l'Everton i al seu representant que efectuarà aquesta opció de recompra de 12 milions d'euros. El que no saben és si el Barça compta esportivament amb Deulofeu o si el volen recuperar per fer negocis. Quan s'hagi produït aquesta recompra, que tenen, recordem, fins al 30 de juny per executar-la, es produirà una reunió entre el representant, Ginés Carvajal, i el club per saber quines són les intencions. En aquesta reunió, Carvajal deixarà clar que el jugador vol tenir minuts i que té interès d'equips com ara el mateix Milan.
Veurem quina és la decisió que pren el Barça, que evidentment Ernesto Valverde haurà de dir la seva, però d'entrada el moviment sembla lògic, perquè sembla clar que a Deulofeu, si el compres per 12, igual el pots col·locar després per una quantitat superior.
Sí, i a més, no sembla que tingui molta il·lusió en tornar a Deulofeu, no?
No, cap.
Cap il·lusió. Per tant, el Barça el que fa és exercir el seu dret de recompra del jugador i després doncs escoltar ofertes. Sempre et pot dir el Barça que primer ha de parlar amb Valverde, tal, el jugador i totes aquestes històries i el representant, però sembla que és venir per tornar a sortir, com en el seu cas i el seu dia, molts jugadors del Barça, com per exemple Saviola.
Sí.
Saviola de sobte estava al Barça i després va estar cedit al Mònaco, per exemple, i Joan Laporta va dir doncs quan acabi la temporada tornarà aquí al Barça. Era mitja veritat, tornaria el 30 de juny, però el dia següent, el dia 1 de juliol, sortiria cap al Sevilla, per exemple, no? Mm. Aquesta és una situació semblant. Deulofeu, que està jugant a l'Everton, que ha jugat també, s'ha dit, al Milan, sembla que no interessa definitivament al Barça, però el Barça el que fa és 12 milions d'euros per fer la recompra i després, qui sap si les darreres informacions del Milan, que parlaven d'una oferta de 18 milions d'euros, doncs representaria un ingrés per les arques del Barça.
Pendent del que pugui passar amb Deulofeu està, per exemple, Munir, que aquest sí que torna cedit al Barça aquest estiu.
Sí, de moment el seu entorn ens confirma que no escoltarà ofertes. El jugador està de vacances i s'ha citat amb Valverde i amb Robert Fernández a partir del 12 de juliol, quan comença la pretemporada del Barça, per saber quines són les seves intencions. Munir veuria bé quedar-se al Barça sempre i quan no vingui un altre davanter, com seria el cas de Deulofeu. Llavors sí que es plantejaria marxar perquè el que vol és tenir minuts.
I estem pendents també del futur d'un dels grans noms propis de la pedrera del Barça en aquests instants, que és el de Carles Alanyà. El 30 de juny expira una clàusula per la qual podria sortir a qualsevol equip que pagués 3 milions d'euros.
Exacte, però ara mateix Carles Alanyà està centrat en el playoff d'ascens del Barça B. El seu entorn ens diu que quan acabi el mateix jugador desvetllarà el seu futur, però que després de 12 anys a la Masia la seva il·lusió és quedar-se i que sempre ha fet l'impossible per complir el seu somni, que és triomfar al Barça. Els seus agents, Carles Puyol i Ivan de la Peña, estan negociant amb el Barça les condicions d'aquest nou contracte, que com deia Joan té contracte de vinculació amb el Barça fins el 30 de juny del 2018 i la clàusula a partir de l'1 de juliol puja fins als 12 milions d'euros.
Passa de ser de 3 a 12. Home, jo crec que si el Barça ha de fer algun gest perquè quedi clar que a partir d'ara si cap encara comptarà més amb la gent de la pedrera, jo crec que l'Anyà està clar que ha de ser jugador del primer equip la propera temporada.
Sí, però és molt important també el que pensi el jugador i sobretot el seu entorn, no? La seva família i els seus representants, que a més, doncs, han estat jugadors de la Masia també. Carles Puyol i el Ivan de la Peña han estat jugadors de la Masia i, per tant, han d'aconsellar al jugador que potser és millor escoltar aquestes ofertes, aquesta revisió del contracte del Barça, ara, a més, que ve un altre entrenador. Ell ha comptat en minuts, en comptades ocasions amb Luis Enrique, ha comptat amb ell i, per tant, se suposa que tindrà un recorregut també amb Ernesto Valverde. A mi m'agradaria, doncs, ni que fos únicament el Carles Alanyà, però que qualsevol jugador de la Pedrera pugui pujar almenys al primer equip.
De matí, l'última cosa que sabem és que havia de passar avui a revisió mèdica aquí a Barcelona amb els doctors de l'Sporting de Lisboa.
Sí, únicament estem llegint això. Des de la premsa portuguesa ens deien ahir que passaria revisió mèdica no allà a Portugal, sinó que la passaria aquí, però potser doncs, no donen a l'abast, perquè el que sí que ha passat revisió mèdica ha estat coentrau allà a Lisboa, i per tant els metges de l'Sporting de Portugal estan allà a Lisboa i no se sap encara la situació de Matías. Sí que ens diuen des del Barça que hi ha interès per part de l'Sporting de Portugal, i també ens diuen des de Portugal que el pròxim en arribar segurament a l'Sporting seria Matías. Aquest matí sembla que no ha passat encara la revisió mèdica, però són passos que s'han de donar per acabar segurament Matié a l'Sporting de Portugal.
Sí, en el cas de Matié, la revisió mèdica no és un pur tràmit, perquè l'home ha acabat bastant perjudicat la temporada. I per acabar, Berratti, no hi ha novetats, però sí que crida l'atenció avui Oli veure la portada de Mundo Deportivo. El Barça pagaria 70 milions d'euros, veure la de l'Esport. A França parlen de 80 milions d'euros per Berratti. Jo crec que si al final ve el preu de mercat, o el Barça acabarà pagant una xifra que sí, que oscil·larà entre els 70 i els 80.
Sí, sí, al final són coses de la premsa, no?, perquè des de fa una setmana és la premsa qui parla. No surt el president del Barça parlant, no surt Berratti parlant, no surt Donato Di Campli parlant, encara que l'Helena i ara l'Anaïs doncs estan trucant al Donato Di Campli, i únicament hi ha imatges. Imatges de Donato amb el PSG allà a Milán, imatges de Berratti a Eivissa, que encara continua allà a Eivissa, Berratti amb la portada del Mundo Deportivo l'altre dia, les intencions de no acudir a la presentació de la pretemporada del Paris Saint-Germain del dia 4 de juliol, les pressions mitjançant la premsa. I si des d'allà, des de França, diuen que per menys de 100 milions no arribaria aquí, doncs des de la premsa de Barcelona es parla de 70 milions, com si fossin la premsa el Barça i el Paris Saint-Germain, en lloc de dir clarament què és el que vol el Barça i què és el que vol el Paris Saint-Germain. El jugador vol venir al Barça, el Barça vol el jugador, des del club ens diuen que interessa des del punt de vista esportiu, però saben que és molt complicat. I a partir d'aquí, doncs, hi ha un pols per saber qui guanya aquest pols. De moment, el pols no són els clubs, a lo millor internament sí, no són els clubs, sinó que és mitjançant nosaltres, els mitjans de comunicació.
Així està el Mercado. I del Mercado als tribunals, on la novetat del matí és que Cristiano Ronaldo ha estat citat a declarar el 31 de juliol en relació a la denúncia de la Fiscalia, que l'acusa de frau fiscal per valor de 14,7 milions d'euros. I també és notícia d'aquest matí que la Fiscalia de Madrid ha denunciat també José Mourinho per frau de 3,3 milions d'euros per dos presumptes delictes relacionats amb l'IRPF corresponents als exercicis de 2011 i 2012, quan Mourinho era entrenador del Real Madrid. Mourinho s'hauria aprofitat d'una estructura societària per ocultar els beneficis dels seus drets d'imatge. El representant de Mourinho és el mateix que el de Cristiano Ronaldo, és Jorge Méndez. Gil, què tal? Bona tarda.
Con la venia Batllori, bona tarda.
Ahir va parlar Florentino Pérez del cas Cristiano, posa gel, intenta calmar la situació, diu que vol parlar amb el futbolista, que encara no ho ha fet i que no pensa fer-ho fins que no acabi la seva participació a la Copa Confederacions.
És el primer moviment que fa Florentino Pérez en aquest cas, després de prendre possessió com a president del Madrid en el seu cinquè mandat. S'acaba el procés electoral, no hi ha alternativa, per tant Florentino Pérez renova com a president blanc. Amb aquest moviment, no parlar amb el jugador fins que no s'acabi la Copa Confederacions. Això sí, Florentino Pérez, en aquesta turné que ha començat per diversos mitjans, va visitar, entre d'altres, les redaccions de Marca i d'ABC, i als companys d'ABC els hi va dir que confia, entre cometes, en la innocència del futbolista, perquè mai ha volgut amagar els seus moviments tributaris.
Creo y respeto que todos tenemos la obligación de cumplir con nuestras obligaciones fiscales, eso de entrada, ¿no? Ahora, yo también tengo plena confianza en que él ha tenido la voluntad de cumplir con sus obligaciones fiscales, ¿no? Yo tengo plena confianza en Cristiano Ronaldo.
No és aquesta la percepció que té el futbolista. La tesi del president madridista és que l'enrabiada de Cristiano Ronaldo, l'empipada, és més cap als mitjans de comunicació, determinats mitjans, pel tracte que li han atorgat de delinqüent i no pas contra el Real Madrid o contra el futbol espanyol. És a dir, Florentino torna a disparar contra una certa premsa.
Uno podrá discrepar a lo mejor con Hacienda, ¿no? Porque eso pasa en la vida. Todos discrepamos. Y a lo mejor hay que llegar a los tribunales y que sean los jueces quien lo digan, ¿no? Y luego se verá. Los temas estos llegarán al Supremo y habrá que aceptar lo que digan, ¿no? Pero, hombre, de ahí a que no le traten como un delincuente, sí. Y yo tengo que decir que ha habido comportamientos en los medios que no se corresponden con lo que él se merece.
Com tu has recordat, tots els camins porten cap a Jorge Méndez i els seus fillols en matèria de representació. Pel que fa al futbolista, l'última novetat és que, teòricament, no voldria cap mena de pacte amb la Fiscalia i voldria un procés fins al final, com va fer en el seu moment Xavi Alonso.
I Leo Messi, per exemple, que no
Correcte.
Va pactar i va acabar anant a judici. El Real Madrid defensa Cristiano Anaïs, igual que el Barça va defensar en el seu dia Leo Messi, fins i tot va engegar aquella campanya a través de les xarxes socials, tots som Messi, ja amb Leo Messi condemnat amb una condemna en ferm per frau fiscal.
Sí, i el portaveu del Barça, Josep Vives, va dir que no volien entrar en comparacions amb els casos de Cristiano i de Leo Messi, però sí que va deixar clar que el Barça sempre ha donat suport a l'argentí i aquesta és la forta defensa que un cop més li dedicava Josep Vives a Leo Messi.
Nosotros cuando hemos defendido a Leo Messi lo hemos hecho con la cabeza y con el corazón. Y lo hemos hecho además de una manera absolutamente convencida y lo volveríamos a hacer porque estamos absolutamente convencidos de nuestros argumentos en relación a la defensa de Leo Messi. Y lo que nosotros estamos absolutamente satisfechos es que Leo haya manifestado, y lo ha dicho creo que últimamente de una manera bastante clara, su deseo de continuar en el Barcelona. Está muy contento en el club, está contento en la ciudad, está contento con sus compañeros, está contento con la afición. Y eso yo creo que dice mucho de él, pero también dice mucho de la comunión que tenemos con él.
Per cert, Josep Vives va tornar a dir que la renovació de Leo Messi està més pròxima que mai. I després també va ser molt contundent a l'hora de parlar de la moció de censura o més aviat d'aquest tanteig que Agustí Benedito està fent per veure com respira el soci blaugrana. Vives no li va tremolar el pols per afirmar, amb factura inclosa, el deute que Benedito tindria amb el Barça des de 2015 quan es va presentar a les eleccions del Barça.
Nosaltres no hem rebut res, ni l'escrit, ni la sol·licitud de les butlletes. Per tant, diguem-ne que de moció de censura en aquest club, ara per ara, no n'hi ha cap. En tot cas, el que està fent el senyor Benedito és una, diguem-ne, una iniciativa que està fora del marc estatutari. Això no està contemplat pels estatuts del Futbol Club Barcelona, en cap cas, busquin-t'ho. Per tant, no és una moció de censura. Si, a més a més, això es vol fer de manera rigorosa, també s'ha de complir amb les obligacions cadascú com a soci. I en aquest cas, el senyor Benedito té un deute amb el club. De fet, no hi ha cap altre deute de cap altre candidat d'aquelles eleccions del 2015. I el deute puja exactament 9.862 amb 53 cèntims d'euro. I crec que això també és bo que ho sàpiguen els socis del Futbol Club Barcelona.
Demà contesta Benedito, no?
Sí, bueno, la seva reacció no es va fer esperar. Primer a les xarxes socials, va fer un tuit dient que no sabia de què li estaven parlant, d'aquest deute de 9.000 euros, i després li va recordar també els 18 milions d'euros del cas Neymar. Demà, roda de premsa a 12:45 per respondre, segons diu el mateix Benedito, aquestes greus acusacions.
Lo de Messi és curiós, eh? Diu Vives, està més pròxima que mai, naturalment, sí. Encara que signi a l'agost o al setembre,
o
sempre està
anys,
més
no?
pròxima. I demà estarà més pròxima que mai.
Sí. Anaïs, gràcies.
Adéu.
De seguida, en aquest estudi, David Espinar, que avui ens ve a parlar de la FIFA i de drets humans, i parlarem també, òbviament, de Cristiano Ronaldo. Però abans Open Camp, per viure un dia únic amb la teva família, el lloc on es van celebrar els Jocs Olímpics de Barcelona. Open Camp és el parc temàtic del món de l'esport on podràs divertir-te en les més de 20 experiències olímpicament divertides. Pots aconseguir les teves entrades a partir de 7,50 euros fins al 30 de juny a través de Ticketmaster, del Corte Inglés, de La Vanguardia i d'Open Camp. Com. I atenció, Oli, que avui donem entrades, eh?
Sí?
Sí.
Quan?
En qualsevol moment, atenta la companyia, 4 entradetes per no pencar.
Con la tarifa en garantía de Berti, ahorras. Porque si tu coche está en garantía, das menos partes. Nosotros tenemos menos costes y tú un mejor precio. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
Atención, se acerca el verano y es importante mantener la libido. Energisil Vigor recupera tu deseo de estar con tu pareja y tus ganas. Recuerda, en verano, Energisil Vigor. Te lo dice Manolo Lama.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Mi vida se divide en dos etapas, antes de ser todista y después de ser todista. En la primera pagaba mucho por mi seguro de coche y en la segunda pago mucho menos y lo tengo todo. Adivina en qué época soy más feliz. Pues eso.
¿Y tú? ¿No quieres tenerlo todo? Línea Directa, el seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Doncs és dimarts i rebem com cada dimarts la visita del company periodista, el David Espinar. Què tal, David? Molt bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com estem? Tot bé?
Molt bé, molt bé.
Perfecte. Avui per parlar de FIFA i drets humans. S'està disputant la Copa Confederacions a Rússia. L'estiu del 2018 tenim el Mundial de Futbol allà. 4 anys més tard, Mundial de Futbol, veurem quan, a Qatar. I dos vessants. Primer, hi ha un tema que genera molta polèmica, que és la construcció dels estadis i la gent que treballa en això. Estem veient els estadis a Rússia, per exemple, que són una meravella, arquitectònicament són fantàstics, però la gent que treballa en la construcció ho passa molt malament.
Sí, aquesta és una vessant molt important. I, de fet, la FIFA per primer cop ha creat una comissió de vigilància de la feina que s'està fent als estadis, a la construcció d'estadis per la Copa del Món, tant a Rússia com a Qatar. Els abusos sobre els treballadors a Qatar i a Rússia han estat denunciats repetidament, però ara, aquesta setmana, coincidint amb la celebració de la Copa de les Confederacions a Rússia, diverses ONGs han tret informes sobre la situació dels treballadors en aquests camps i a la construcció d'aquests camps. I realment és esfereïdora perquè són condicions molt difícils. Fins i tot s'han arribat a comptar 17 morts.
Això a Rússia?
Sí, entre els obrers de la construcció d'aquests estadis durant el període de 2016 a 2017.
Morts per causes de temperatura, de manca de seguretat...
S'han detectat moltes coses. Entre altres, l'absència de condicions normals de treball, no hi ha contractes, impagaments, endarreriment amb els pagaments quan els hi ha, treballs a condicions a Rússia de temperatures molt, molt baixes i a Qatar de temperatures molt, molt altes, i això, tot això ha provocat doncs queixes, enquestes, investigacions, de les quals la FIFA sembla que sigui una miqueta espectadora, no? Espectadora de luxe, però no proactiva, tot i que aquesta setmana també la FIFA ha tret un informe destacant el seu compromís amb els drets humans i fins i tot actualitzant la seva tasca com a preservadora de drets humans, però hi ha coses increïbles. Per exemple, hi ha una ONG que és Human Rights Watch, és a dir, Observància de Drets Humans, que qualifica l'estat de les llibertats als països, no? Països sense llibertats n'hi ha 49. Dos d'ells són Rússia i Qatar.
Sí, perquè, clar, és que a part de les condicions de treball de la gent que construeix els estadis, l'altre gran tema és el que tu ja apuntes també, que aquests dos països que organitzaran els dos propers mundials són dos països on les llibertats, els drets humans, estan clarament retallats.
Clar, per exemple, el tema de l'igualtat, el tema de les dones, són països amb una destacada tradició o conducta homofòbica, per exemple, fins i tot Rússia ha tingut problemes en aquest sentit amb la seva participació als Jocs Olímpics, i són situacions molt, molt complicades per justificar que tu defenses i treballes per defensar els drets humans i dones possibilitats de negoci immens. És cert que una comunitat pot créixer amb l'organització d'un esdeveniment com aquest, però també és cert que la FIFA està immersa en molts problemes de destinació dels calés que manega.
La corrupció.
Exacte.
I les acusacions que hi haurà últimament hacia Qatar, ¿podria peligrar també el que s'organitzaran allà, esos mundiales del 2022?
Yo creo que es imposible que no se organice la Copa del Mundo allí. Recordemos que se han organizado Juegos Olímpicos con boicots de países tan importantes como la URSS o Estados Unidos. Uh-huh. Y esos juegos se han organizado. Lo que yo creo es que también estamos hablando de países, los que han hecho el boicot a Qatar, que difícilmente van a ir a la Copa del Mundo por cuestiones deportivas. Arabia Saudí, quizás, pero es complicada su clasificación. Por lo tanto, considero que si la cosa no va a más, la situación deportiva de esa Copa del Mundo, de esa organización, va a desarrollarse sin mayor problema.
Clar, aquests dos països organitzen els dos propers mundials no perquè tinguin les millors condicions per fer-ho, no perquè tinguin les millors infraestructures, simplement l'organitzen perquè són els que més diners han posat sobre la taula per fer-ho, no? Suposo.
Home, de fet, estan investigats els processos d'adjudicació d'aquestes dues Copes del Món per presumptes suborns a les federacions internacionals que van votar, als representants d'aquestes federacions internacionals, i el tema encara no ha acabat. Ara, d'aquí anul·lar la convocatòria d'aquestes Copes del Món faltant un any només per una d'elles, ja estan-s'hi disputant la Copa de les Confederacions, ho veig molt, molt, molt difícil. El que sí que ha de fer FIFA és una neteja global de la seva organització. No pot ser que l'informe contra la corrupció que li van encarregar a l'exfiscal general d'Estats Units sigui encara secret. I és més, estiguin dient que això no es publicarà. De fet, el propi autor de l'informe va dimitir de la seva relació amb FIFA. Ara s'està investigant d'aquella forma fins i tot a Infantino, al president de la FIFA, per presumpta corrupció. Però és un organisme creat, diguem-ne, també a dit. Són coses que encara arrossega molt els costums més dolents de l'època FIFA, de Blatter i de Blatch.
No, costarà fer neteja, costarà moltíssim. Costarà
molt, moltíssim. Molt, 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 molt. Serà, jo crec que és gairebé impossible. Mm. Han de canviar molt les estructures del futbol perquè aquestes coses puguin esdevenir.
Mm. Molt bé, David. Una pregunta d'actualitat, que no et lliures. El tema Cristiano Ronaldo. Què t'està semblant l'actitud del jugador? Com està reaccionant el Real Madrid? Què creus que pot acabar passant?
Home, el Cristiano és un jugador que transmet la sensació que tot ho fa per ravioles. S'emprenya i actua. No amb una estratègia, no amb un contingut. I això el que fa és afavorir molt l'altra part, en aquest cas el club. El Real Madrid, tan tranquil·lament com donant tres entrevistes, ha posat el Ronaldo al seu lloc.
L'ha convertit en el dolent de la pel·lícula.
Exacte. Ara tot s'ha reduït a una qüestió de calés, i en aquest cas sempre perd el futbolista. La gent que estima els futbolistes té molts problemes de calés, normalment. Uh-huh. És a dir, és un discurs prou impopular com per agafar-se amb ell aquest discurs i pretendre sortir victoriós d'aquesta situació. Jo crec que el Ronaldo s'ha equivocat en temps i formes, i si marxarà o no del Madrid no ho sé, però de tots el que sortirà perdent més, almenys sota el meu punt de vista, ja serà el Cristiano.
Sí, sí, fíjate que además las encuestas son clarísimas. Lo que es Cristiano Ronaldo, Balón de Oro, y lo que ha hecho en la Champions y tal, y todo el mundo, el 90%, no le importaría que se fuera.
Claro, además el Madrid está en una situación tan dulce que parece que todo el mundo es prescindible. Se ha metido 10 goles entre cuartos y la final, sí, en la máxima categoría. También es cierto que Cristiano Ronaldo empezó a rendir a partir de la segunda parte de la temporada, porque el primer tramo, entre que estaba lesionado, no acaba de adaptarse a su posición nueva o no quería jugar ahí, no rindió como se esperaba de él. Pero da la impresión de que es prescindible. Bueno, si no está Ronaldo, ya traemos a Mbappé o a quien sea.
No, Ronaldo, David, ahí vaig estar mirant les estadístiques, és un tio que porta les últimes 8 temporades amb una mitja, la mitja és de 50 gols per temporada. Tu li treus al Madrid 50 gols i a veure on arriba el Madrid amb 50 gols menys.
És brutal. Ara també s'ha de pensar si aquests gols els fa ell perquè és ell o perquè els altres no els fan perquè està ell.
Ja.
Jo no penso que el Benzema fiqui tan pocs gols sense el Ronaldo.
Yeah.
El damnificat número 1 de la nova posició del Ronaldo és Benzema, per exemple, que és un jugador amb molta categoria.
Sí, si no està Cristiano, vols dir que hi ha d'altres jugadors que pujarien al seu barem golejador.
Jo crec que sí. Ara, si el Madrid deixa marxar el Ronaldo, farà un molt bon negoci econòmic, però jo crec que esportivament es pot ressentir. es pot ressentir perquè Ronaldo té molta categoria. Mm. Però jo penso que el que ells pensen és que qualsevol és prescindible a dia d'avui.
No, i que si es queda perfecte, i si se'n va i deixa 120 o 150 milions d'euros, doncs també ve pel Madrid. Vull dir, el Madrid
és un punt de vista, és un punt de vista empresarial.
Sí,
sí, sí.
Total.
Florentino és empresario i és patronal, i dice, bueno, pues ja vendrà otro.
No han estat precisament els dos millors amics del món del futbol, Florentino i Cristiano. Recordem que des del començament han tingut situacions una mica tibants.
Sí.
Partint de la base que el Cristiano va ser un fitxatge del Ramon Calderón, del president d'abans del Florentino Pérez, doncs no va entrar amb el bon peu, però clar, és tan bo que és que no te'l pots treure de sobre ja, si ell no diu que vol marxar.
Una última cosa sobre això. Comunicativament, els clubs, què han de fer quan hi ha el cas del Cristiano, però també hi ha el cas de Messi aquí, que també ha tingut problemes amb Hisenda. L'actitud dels clubs, quina ha de ser? Perquè els clubs normalment surten a recolzar els jugadors i estan recolzant uns jugadors que en el cas de Messi ha acabat sent declarat culpable de frau i en el cas de Cristiano està en procés. Han de dir alguna cosa? Han de recolzar els jugadors? S'han de rentar les mans i jo aquí ni pinxo ni corto?
Jo crec que si han de dir alguna cosa, han de dir la veritat. I si la veritat no la poden dir perquè resulta que és acusar el seu jugador, han de tancar la boca. Però fer aquestes demostracions afavorint un delicte o justificant un delicte, em sembla que una societat, una organització no pot fer. Imaginem una multinacional que surt el president defensant que un dels seus treballadors ha robat. Això ens semblaria una bogeria. Mm. Això els clubs ho fan.
Sí, sí. Sí, sí. Estem d'acord. David Espinar, gràcies. Fins la setmana que ve.
A vosaltres.
De seguida seguim parlant de Cristiano, el nostre debat amb l'Emilio Pérez de Rozas i el Tomàs Guas, però abans us parlo d'Indoor Karting Barcelona, que és el millor karting d'Europa amb karts de nova generació i nou asfalt. I a més d'anar amb karts, allà pots fer moltes coses més. Tens un bowling de 8 pistes,
sí.
Ja saps que pots menjar hamburgueses al restaurant Pit Stop,
uh-huh.
I que també té Indoor Karting Barcelona ja el LaserTag més gran i amb la temàtica més impactant d'Espanya. Indoor Karting Barcelona està a Sant Feliu de Llobregat, a la sortida 8 per l'A7. Per més informació podeu trucar al 93-685-7500 o consultar la pàgina web indoorkartingbarcelona.com.
Comprueba cómo por mucho menos de lo que te imaginas puedes proteger a tu familia con la alarma de Securitas Direct y tener a tu disposición el mayor número de expertos en seguridad. Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada gracias a nuestra tecnología SOC Sensor para puertas y ventanas, capaz de detectar al ladrón antes de que entre en tu casa. Llama gratis al 900-200-200. Securitas Direct, 900-200-200.
En Vision Lab, elige tu marca al mejor precio. Ray-Ban con cristales graduados por tan solo 129 euros. Vogue por 99 euros. Y Armani, y Carrera, y Polo, solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
El deporte en estado puro, el mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno? Con Manolo Lama, con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El equipo líder indiscutible de la radio deportiva te espera.
Papá, papá, mira mi primer castillo de arena. ¿Lo puedes grabar para enseñárselo a los abuelos?
Cuando vives el verano de tu vida, quieres que no se te olvide nunca. Por eso Viajes El Corte Inglés te ofrece los mejores destinos para tus vacaciones. Hasta 250 euros de descuento y pago en 3 meses. Y además, al contratar tu viaje, te damos un 20% de descuento para la compra del nuevo Sony Xperia XZ Premium para que grabes tu verano con la mejor calidad. Solo con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones.
Per gentilesa de Bracafé, us oferim el debat d'Esports Cope. Bracafé, el millor cafè.
Va, que prenc nota, Oli. Què et poso avui?
Un tallat.
Un talladet per l'Olivero, sempre a Bracafé, evidentment. Sí. Emilio Pérez de Rozas, bona tarda. Ui, te escucho muy lejos, Emilio.
O no, estoy en el mismo sitio.
Ahora mejor que el teléfono más cerca.
El teléfono, sí.
Vale.
¿Qué ponemos?
Un café normal.
Perfecto.
Un espresso bien guapo.
Tomás Guas, buena tarde.
expreso con un poquito de hielito, si tan amable.
Con un poquito de hielito que fa una calor terrible. Molt bé. Bueno, vamos con el tema, que es Cristiano Ronaldo. Emilio, claro, preguntar qué creéis que puede pasar o cómo acaba esta historia es una pregunta muy complicada, entiendo, ¿no? Yo creo que no lo sabe nadie a día de hoy, ¿no?
Bueno, es complicado. Bueno, ahora acabamos de que le ha pasado lo mismo a Mourinho, ¿no?
Sí.
Que Mourinho es otro de la cuadra, y que se entienda bien el término de Jorge Méndez, ¿no?
Sí, sí.
Por lo tanto...
Coentrao,
por
Pepe, lo tanto, sí.
Sí, por lo tanto, a ver, es verdad, es evidentemente cierto que esta gente tenía, o algunos de ellos como Cristiano y como... certificó y dijo anoche Florentino Pérez que tenía la misma estructura en Inglaterra y tal, pero yo ayer cuando oí al presidente del Real Madrid flipé un poco, no tanto, cuidado, no tanto por la defensa que hizo de Cristiano Ronaldo, porque probablemente esa es una de las exigencias o de las peticiones o de los ruegos o de las carencias que ha notado Cristiano Ronaldo en todo este enfado, ¿no? Sino porque daba por supuesto que si una cosa funciona en Inglaterra, puede funcionar aquí. Y eso pues no es así, entre otras razones, porque en Inglaterra conduce por la izquierda y en España conduce por la derecha.
Y hay libras y Brexit.
O sea que es, a ver, está bien como defensa, pero no tiene nada que ver probablemente con lo que está pasando aquí. ¿Dónde da la casualidad de que los inspectores ven, digamos, irregularidades claras en toda esta gente durante todo este periodo y tal? ¿Cómo acabará esto? Bueno, es difícil de ver, evidentemente, ¿no? Pero bueno, como poco, es evidente que tardará, y es evidente que los abogados los nuevos abogados de Cristiano Ronaldo tendrán que demostrar que probablemente no ha habido intención. Yo realmente creo que cuando uno crea una estructura así, la idea es pagar lo mínimo posible, por supuesto, pero le costará, yo creo que les costará mucho.
¿Acaba con Cristiano dentro o fuera del Madrid, Tomás?
Ni idea.
Claro, es que no.
No, hombre, a ver, parece hay una lectura que la salida ayer a Florentino, aprovechando su nuevo mandato, pues de acercarse a lo que el jugador pide. Pero yo tampoco descarto que el Madrid haya un momento que se plantee, o sea, no sé, es que depende de que este chico esté de la cuerda. No tengo ni idea. O sea, la sensación que te da es que sea lo razonable, si es que este mundo de esta gente tiene algo de razonable, pues que continuara, ¿no? Pero yo estoy abierto a cualquier posibilidad. Yo lo que sí que recomendaría a los presidentes de todo el fútbol español, ¿verdad?, cuando se den la liga, que en los futuros contratos con los jugadores ponga una cláusula que se acomuna todo el fútbol español, y de los clubes no serán solidarios de nada más allá que de pagar lo que le corresponde a los jugadores. Eso estaría muy bien. Yo soy solidario con usted pagándole lo que le tengo que pagar, incluso, escúcheme, yo necesito un doblete y un triplete, además le daré la tarjeta del Capravo para que usted vaya y compre. Ahora, aquí no se va a solidarizar nadie con nada de lo que el club, empresa, no tenga que ver. No, pero me parece que lo podían firmar todos y que sería bastante extraordinario. Claro, después, dicho lo cual, el tema de Inglaterra, yo me lo puedo creer. O sea, yo llego y aplico lo que he hecho en Inglaterra. Oiga, en toda la estructura Méndez, lo dije el primer día, en el partidazo, y lo sigo diciendo, no hay nadie que se acerque a una oficina de Hacienda y diga, mire usted, soy el representante de Cristiano Ronaldo, lo ha visto en la tele, y mire, es que venimos de Inglaterra. O sea, usted, ¿cómo se hace esto?
¿Esto cómo va aquí? ¿Cómo va?
No, sí, claro, no, mire, esto, ¿le parece que esta fórmula que hemos tenido en Inglaterra, que no hemos tenido ningún problema, es asimilable a España? Sí, no, porque hay una ley Beckham, que era una cosa transitoria, que en aquel momento funcionaba. ¿Esto a nosotros cómo nos afecta? Pues mire usted, 2 y 2, 6. Pues aquí los tiene. Bueno, y además esto que comenta Tomás respecto a las obligaciones de los clubes con los futbolistas es, digamos, rigurosamente cierto, en el sentido de que, bueno, no sé, a mí me gusta que mi director y mi empresa diga que hago un buen trabajo y me pase la mano por el hombro y eso sea un complemento de lo que me pagan y tal y cual. Pero bueno, si no lo hacen, pues no lo hacen. O sea, que es que ya me pagan, cumplen conmigo, yo también. Y es que no sé, este añadido de no me siento querido, no me siento no sé qué, no me siento... Es una cosa de un divismo por parte de todo el mundo. Yo no estoy hablando ahora de Cristiano Ronaldo. Por parte de todo el mundo que me parece bastante esperpéntico. O sea,
oiga, dígame usted, es que vuelvo otra vez a lo que vengo viviendo estos días. Oiga, dígame usted qué culpa tiene el Real Madrid de todo esto. O sea, es decir, porque, claro, cuando Tomás dice esto de los abogados del Jorge Méndez, este de las narices, de preguntar y tal y cual, hay una cosa curiosísima. Vaya, con el dinero que paga el Madrid no hay nada ahí de inspección, ni ningún fraude, ni ninguna intención, ni nada. Con el dinero que paga el Madrid. ¿Verdad? Pues entonces el Real Madrid, o el que sea, o el club que sea, eso lo hace muy bien. Resulta que es el tema suyo de los derechos de imagen, resulta que aquí ha tenido usted el problema con lo que cobra usted por otro lado. Con... Hombre, pues entonces, ¿qué le está pidiendo usted al Real Madrid?
Uh-huh. Oye, ¿descartáis que los clubes incluso, entre comillas, sean cómplices de la situación? Es decir, que cuando se hacen los contratos, los futbolistas pues tienen unos gestores, unos asesores que les dicen cómo lo han de hacer desde el punto de vista fiscal.
Yo creo,
pero que los clubes también les dicen, mira, si quieres ganar tanto...
No, yo creo...
Como hacía en su día Núñez con TV3... Oye, ¿te va a pagar TV3 los derechos de imagen,
Manolo,
y tal? ¿O no son cómplices?
No, pero Manolo, no te equivoques. Los clubes en muchos momentos se han visto obligados a ceder los derechos de imagen porque es una exigencia del representante, una exigencia del jugador. Ya quisieran los clubes, dentro del contrato de esta gente, quedarse también con todos los derechos de imagen. O sea, yo creo que eso es una exigencia por parte de la gente o por parte del jugador, porque saben, por otro lado, y más en el caso de Messi, de Cristiano Ronaldo, de toda esta gente, que van a generar muchísimo más dinero, que van a generar muchísimo dinero, y no quiere que el club comparta esa fuente.
Una pregunta de respuesta rapidísima, que ya me voy de tiempo. A nivel deportivo, Tomás, ¿para el Madrid es mejor que se quede o que se vaya Cristiano?
No, yo me lo quedaría.
Tú te lo quedarías.
Yo no tengo la menor duda. Deportivamente no hay color. Mm. Otra cosa es que el asunto se encampane y diga, mire usted, esto es insoportable, sí. Y usted realmente está decidido a abandonar España y se siente usted perseguido y maltratado, pues oiga, Bombeni Barcanova. Ahora decirle, mire usted, Cristiano Ronaldo, tenerle o no tenerle, más allá de que es verdad que el Madrid tiene una estructura de equipo muy buena y que podría suplirle, pero este chico es único.
Muy bien. ¿Emilio?
Bueno, yo creo, comparto lo de Tomás totalmente, pero yo creo que es un momento que al Madrid no le pasaría absolutamente nada. Bien. Absolutamente nada, porque no solo tiene una estructura, sino que tiene unas perspectivas de futuro sobre lo que podría fichar en el mercado con ese dinero y con algún dinero más, que no, yo personalmente creo que no le afectaría en lo más mínimo.
Molt bé. Aquí deixem de moment, amics. Emilio, Tomás, gràcies per estar per
sopar.
Adéu. Adéu.
Bracafé. És el cafè acabat de torrar, amb més aroma i molt més sabor. Perquè només torrem el cafè que necessitem per servir el dia següent als nostres clients. Bracafé, de la natura a la tassa. L'aroma i el sabor de Bracafé arriba plenament al paladar més exigent. Bracafé, això sí que és cafè, el millor cafè.
Venga, que ya llega la declaración de la renta. Nos centramos y marcamos la casilla de actividades de interés social, con un gesto fluido. Marca la X solidaria, practica la rentaterapia, el ejercicio que te sienta bien a ti y a 7 millones de personas que lo necesitan. Y si ya marcas la casilla de la iglesia, marcando las dos podrás ayudar el doble.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, con más de 1,000 guiones a tus espaldas, tú mejor que nadie sabes lo importante que es la memoria, ¿no? Cuéntanos.
Bueno, a ver, esto lo sabe todo el mundo. En mi profesión, además de interpretar, pues pasamos mucho tiempo estudiando y memorizando guiones. Y para mí la clave ha sido estudiar tomando de memory, porque al ser un refuerzo para la concentración, me ayuda a memorizar más rápido y mejor. Vamos, que me cunde más. Con de memory siempre he tenido un gran aliado, porque no te creas que esto es jauja. Las horas de estudio no te las quita nadie.
Pues bueno, pues hasta aquí el secreto de Antonio Resines. Cuida tu memoria con de memory. The Memory, de Pharma OTC.
Il·lusió, creixement, ambició, tot un esclat de sentiments. I tu, això ho has de viure. Renova la teva confiança per ICA a www.rcdespanyol.com o trucant al 902 666 902 i aconsegueix el teu carnet. Fes-te soci de l'Espanyol i viu una temporada emocionant al nostre costat.
Onze minuts i les 4. L'Espanyol tot apunta que aquesta tarda es confirmarà la sortida de Víctor Álvarez del club. Manel Espósito, bona tarda.
Bona tarda, Pat Jori. Doncs efectivament, el jugador blanquiblau és el nom del dia i segons ha pogut saber Esports Cope, el desenllaç del canterà blanquiblau es troba a la porta de sortida i en les properes hores es podria fer oficial la no continuïtat del jugador perico. No es descarta que aquest mateix vespre s'acabi de tancar la deu del futbolista, tot i tenir una oferta davant la taula. Víctor Álvarez únicament ha participat en 4 partits aquest curs i tancaria una etapa de 5 temporades a l'Espanyol. El Girona es presenta com el possible destí per al curs vinent.
Gràcies, Manel. Partides avui a l'Europeu Sub-21 a partir de 3:15 Espanya-Portugal. Atenció que la victòria fins i tot ja podria classificar Espanya per les semifinals de la competició. A l'11 del combinat espanyol, Denis Suárez, Bellerín, Daulofeu i l'home sensació de la competició, que és Marco Asensio, el futbolista del Real Madrid. I notícia per tancar futbol ja oficial: Fran Sánchez és el nou tècnic del Barça femení en substitució de Xavi Llorenç. Vinga, anem al bàsquet, Albert, que hem de sentir a Sito Alonso, presentat aquest matí com a nou tècnic del Barça.
Ha signat abans de ser presentat per 2 temporades amb una tercera opcional. D'inici ja s'ha guanyat amb el seu discurs. Ara rescatem 2 documents de Sito Alonso i un de Nacho Rodríguez, el màxim dirigent de la secció de bàsquet del Barça. Insisteixo, s'ha guanyat jo crec que el públic i sobretot els periodistes amb aquest discurs ambiciós de voler construir un projecte, d'arribar en el millor moment, diu ell, de voler dotar de caràcter a l'equip, de voler treballar amb la base i sobretot de no mirar enrere. Motius per l'arribada de Sito Alonso. Per què ha estat l'escollit? Són 4 motius. Escoltem Nacho Rodríguez.
En primer lugar, conocimientos y experiencia tanto de la Liga CB como de la de Euroliga, de jugar en Europa y de conocer el mercado. La segunda característica era que conociese y se identificara con lo que significa el Barça. En tercer lugar, buscábamos un perfil muy determinado, que queríamos una persona con un nivel de autoexigencia y de exigencia hacia el resto muy, muy elevado, con carácter y con liderazgo dentro de lo que es el vestuario. Y en el último lugar, el trabajo con los jóvenes.
Un Sito Alonso que, recordo, ve de Baskonia, ha estat abans al Retamet Bilbao Basket, y atención a esta primera declaración de intenciones.
Yo creo en el presente, creo que es el mejor momento. Nunca puede haber un mal momento para fichar por el Barça. Yo creo que cualquier entrenador del mundo le gustaría ser entrenador del Barça. Y creo que para mí, en este momento, es el momento adecuado para llegar al Barcelona.
Entre moltes de les preguntes que li hem traslladat a Sito Alonso, li hem preguntat pel seu equip de treball. Divendres passat ja ho vaig explicar, ell no ha volgut entrar. S'està intentant tancar. Òscar Lata, el seu segon a Baskonia i també a Bilbao, serà el seu tècnic ajudant. Torna al club David García, que va estar a l'última etapa de Xavier Pascual, i l'entorn de Sito Alonso vol un nou preparador físic per tot el que ha passat amb les lesions a Can Barça. I Sito, què vol? A banda del que ja us he explicat i venim escoltant a nivell d'equip, de com ha de ser el seu equip. Plantilla de 14 i un nom propi d'inici: Juan Carlos Navarro.
Hablar de un modelo como el del Fútbol Club Barcelona y no pensar en Juan Carlos Navarro creo que es un error inmenso, ¿no? Juan Carlos no es solo una persona que tiene que jugar y darnos todavía muchas alegrías como jugador, del que tenemos que aprovecharnos de esas dos formas: primero, por su nivel técnico, y segundo, por la personalidad, implicación y experiencia que pueda adoptar y poner al servicio de los demás para que seamos todos mejores.
Ara se'n va uns dies de vacances. Sito Alonso treballarà des de la distància i crec que a partir de ja començarem a veure incorporacions al Barça Lassa. La primera pot arribar des de Turquia. Un base que coneix molt bé la Lliga Espanyola és Tomas Hertel.
Comentem la jugada amb el José Manuel Fernández, durant molts anys responsable de la secció de bàsquet a Mundo Deportivo. José Manuel, hola, què tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes y gracias por estar en Sportscope. Te pregunto de entrada, ¿qué te parece la opción Sito Alonso para el banquillo del Barça?
Bueno, me parece una opción extraordinaria. Es un acierto grandísimo, porque tal como ha dicho muy bien Nacho Rodríguez, cumple todos esos objetivos que ellos han planteado. Ahora realmente creo que el gran reto, creo que hay tres grandes cuestiones. Primero, que Sito no puede resolver todos los problemas que tiene la sección, que para mí están más en entre cuatro paredes y en la estructura de directiva que está gestionando este proyecto. Y lo de la pasada temporada, pues evidentemente no tiene nombre. Y ahora Sito, que es un grandísimo entrenador, es solamente una pieza para cambiar un rumbo y un proyecto que no sé si él solo va a conseguir. Y luego he escuchado sobre el tema de Navarro, y yo creo que la gran decisión que hay que tomar es esa: Navarro sí, Navarro no. Entonces, si Tom va, he entendido que Navarro sí, entiendo que va a cuestionar toda la dinámica de la temporada, porque una cosa es entrenar con Navarro, otra cosa sin Navarro, otra cosa jugar con Navarro y jugar sin Navarro. Y evidentemente, aparte de que Navarro se merece lo máximo, porque ha sido un extraordinario, repito, jugador, creo que quizá no es ya su tiempo para el futuro, pero bueno.
Yo creo que está claro lo que dices, José Manuel. El tema de Sito Alonso sí, aislarle, y otro día hablaremos de lo que piensas que debe de pasar por encima de él. Los despachos que dices tú. Sí, ese es otro tema.
Es otro tema, pero bueno, sobre el fichaje de Sito, un 10. Uh-huh. Yo creo que no hay duda que han fichado al mejor. Creo que en este momento los grandes entrenadores del baloncesto español y españoles, es decir, son Sito Alonso y Pedro Martínez. Con lo cual, yo creo que en ese caso no hay duda. El mejor, los mejores, tiene que estar en los mejores clubes. En este caso, pues es Barcelona.
Muy bien. José Manuel Fernández, te agradezco la opinión. Un abrazo fuerte. Hasta otra, ¿eh?
Muchísimas gracias. Cuando queráis, un abrazo a vosotros.
Un abrazo. Chao. Una cosa más, Albert, sí. Una noticia que afecta a Xavi Pascual, exentrenador del Barça de bàsquet. Li han detectat un problema al cor.
Sí, problemes cardíacs. Ha estat ingressat els últims dies sota revisió i ara torna cap a Barcelona. Recordem que s'acaba de proclamar campió de Lliga i Copa amb el Panathinaikos. Hi ha molta rumorologia que ha sortit avui quan s'ha esbombat la notícia, quan s'ha començat a conèixer, que anava a ser operat, que tornava a Barcelona per ser operat. No, de moment res d'això. Torna a Barcelona, jo estic parlant amb l'entorn del Xavi, torna per ser revisat. Veurem si després ha de ser operat. Però ara mateix no hi ha sobre de la taula que hagi de passar pel quiròfan, però sí, òbviament, analitzar ben bé d'on surten, d'on neixen aquests problemes cardíacs que l'afecten.
Gràcies, Albert.
Fins ara.
Ha lluitat el Barça de futbol sala fins l'últim minut de l'últim partit de la final, però al final no ha pogut ser la Lliga per Inter Movistar. Raquel Sáez, buenas tardes.
Hola, Batllori. Los azulgrana cayeron 2-1 en el quinto partido de la final, en un encuentro ajustado. Un gol de Ricardinho, a falta de 3 minutos para el final, dio la victoria a Inter, que cierra la temporada con un triplete. El Barça se queda en blanco por tercer año consecutivo. El entrenador culé, Andreu Plaza, estaba contento con el rendimiento del equipo.
No puedo pedirle más al equipo, sí que hemos tenido algunas sombras durante la temporada en la Copa del Rey y en la Copa de España, pero hasta el final creo que hemos dado la cara en esta competición. Hemos conseguido uno de los objetivos que teníamos, que era clasificarnos para Europa, y hoy pues hemos llegado aquí al último partido, al quinto partido, y creo que hemos tenido posibilidades de ganarlo. Por tanto, al final la línea es muy fina y hoy pues la ha cruzado Inter antes que nosotros.
El jugador de Inter, Mario Ribillos, anunció que deja el equipo y que ficha precisamente por el Barcelona.
Gracias, Raquel. I la selecció espanyola femenina de waterpolo preparada pel Mundial de Budapest. Juan Arias, bona tarda.
¿Qué tal, Bajori? Buena tarde. El equipo de Mikioka, que presenta varias novedades respecto a los Juegos Olímpicos de Río, destacan las bajas por diferentes motivos de Patricia Herrera, Maike García, Laura López y Ruse Tárrago, y el alta de jóvenes valores como Alejandra Aznar, Mireia Giralt, Alba Bonamusa y Elena Sánchez, después del séptimo puesto en el Mundial de Kazán y el quinto en los Juegos de Río. El seleccionador Mikioka cree que toca confiar en la nueva hornada de jugadoras.
Bueno, revolución tampoco. Se ha producido la incorporación de muchas chicas jóvenes que, bueno, la verdad que han demostrado en el Mundial Junior que son jóvenes que saben competir, que tienen talento y que están pidiendo también sitio en el equipo, ¿no? Y yo creo que este es un buen año porque es el primer año del ciclo olímpico, es un buen año pues para que empiecen a rodar y a crecer.
¿Somos candidatos a medalla?
Vamos a ver, nosotros vamos a ir a por todas, y si no es ahora, seguro que en un futuro estaremos entre los mejores.
El Mundial de Budapest comienza el próximo 14 de julio.
Gracias, Juan. No m'oblido, us he fet esperar fins al final, però aquí van les quatre entrades al pack familiar per anar a Open Camp. Pel primer o la primera que truqueu al 940-20-32. 940-20-32. Italita,
Hail Superstar!
Cal seguir-los de prop, No són Déu Lufeu ni Vinicius, no. Es diuen Nika i Aquiles. Nika és una femella 2
i Aquiles és un gat, que a més no escolta, és sord. Són els dos animals que ara mateix estan invictes a l'hora de fer pronòstics a la Copa Confederaciones i que són els candidats a ser hereus del Pop Pol, el mític Pop Pol que les encertava totes al Mundial. De moment, el gat i l'os, frec a frec en aquesta competència. Última hora.
Última hora.
L'Agència Tributària pide dos anys i medio de cárcel para Sete Gibernau, dos delictes de frau fiscal del 2006. Llista de 23 per l'Eurocopa femenina de Jorge Vilda. Nou jugadores del Barça, no Vero Boquete, no Sonia Bermúdez. Quatre jugadors del Barça d'handbol entren en l'equip ideal de la Lliga Sobal: Gonzalo, Raúl Entre Ríos, Kirill Lazarov i Víctor Tomás.
Gràcies, Gil.
A vosaltres.
Adéu, Oli.
Adéu.
Les quatre.